A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Som el que llancem. 1 quilo 350 grams d'escombraries per persona i dia generem els catalans. O el que és el mateix, mitja tona de brossa l'any, que si ens caigués al damunt seria com si ens esclafés un os bru del Pirineu. Les llars catalanes llancen més deixalles que les europees, però 5 famílies s'han marcat el repte de viure un mes sense generar residus domèstics, sense llançar res. Compren el menjar a granel, van a la peixateria o a la carnisseria amb el seu tàper, amb la carmanyola, tenen prohibides les bosses de plàstic, els cartrons i les llaunes, fan servir bolquers de tela reutilitzables i han canviat compreses i tampons per la copa menstrual. Són la punta de llança de la filosofia del residu zero i del consum conscient per reduir la petjada ecològica al planeta, però també per estalviar i tenir una vida més saludable. Avui el solidari serà residu zero, perquè reciclar ja no és suficient.
Solidaire.
Solidarni, Lluia.
Ves en solidaire.
Solidarni.
Camano.
Solidarius motodomini.
A Catalunya Ràdio, Solidaris, amb Albert Segura.
Digue'm què llences i et diré qui ets. 5 famílies, 30 dies, un repte. El residu zero, viure sense generar escombraries. I avui els dedicarem al programa matent aquests solidaris des d'un pis de l'Eixample de Barcelona, perquè aquestes famílies, de seguida us les presento, ens expliquin com s'ho fan per no llançar cada any 8 tones de deixalles, que és el que pesa, per exemple, perquè en fem una idea, un tiranosaure rex. I us parlarem de 4 alternatives a l'usar i llançar. Calces absorbents, transpirables, antibacterianes, hidròfugues pels dies de regla, bolquers de roba per nadons, embolcalls reutilitzables per l'entrepà i una aplicació de telèfon mòbil per lluitar contra el malbaratament alimentari dels restaurants. We got 3 hours we're gonna talk about today. We got to learn to reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Reduce, reuse, recycle. Well, to buy some juice, you gotta bring your own bags and you learn to reduce your waste. Reduir, reutilitzar, reciclar, com canta el Jack Johnson, la regla de les 3 R's, però n'hi ha més, fins a 7. Reflexionar, rebutjar, redistribuir, reclamar. Resero, la Fundació per a la Prevenció de Residus i el Consum Responsable, té un decàleg de consells sostenibles. Compra el que cal, només el necessari, planificant abans la compra. Porta un carro al mercat amb tàpers i carmanyoles. Tria productes a granel i demana al botiguer que no te'ls emboliqui. El detergent sense tòxics, fora suro blanc i safates de Porexpan. Beu aigua de l'aixeta, elimina el paper de cuina, de plata i el film transparent. Separa la matèria orgànica o fes compostatge. No a les càpsules de cafè tipus Nespresso, a les Balears, de fet, les volen prohibir. I regala experiències, caps de setmana, no objectes. Som a casa del Jordi i el Christian i del Miso, el seu gos, a l'Eixample de Barcelona, una de les 5 famílies, 5 llars catalanes que han acceptat el repte d'intentar viure un mes sense generar residus, escombraries. I han convidat la Julita i el Josep, jubilats de Castellà del Vallès, que també han superat aquest desafiament, la prova de reduir les deixalles domèstiques o de donar una segona vida a aquests residus. I de ser-ne conscients d'allò que llancem, de l'impacte per al planeta, de reduir la petjada ecològica, que reciclar no és suficient. Bona tarda.
Bona tarda.
Hola, bona tarda.
I gràcies per obrir-nos les portes de casa. Som ara a la cuina a menjador del Jordi i del Christian. Gràcies també per permetre'ns tafanejar les vostres escombraries, per deixar-nos posar el nas al vostre cubell de la brossa. Sou gent normal, sense cap relació prèvia amb l'ecologisme o amb aquest consum conscient, i si vosaltres heu pogut, segur que els oients dels solidaris també se'n sortirien. Viure sense generar escombraries domèstiques, doncs és possible?
Possible al 100%, no, però ens hi podem apropar. Ens podem apropar i podem canviar coses que creiem que són senzilles, però que ens poden ajudar a arribar-hi.
Quin percentatge heu reduït en aquest mes?
Nosaltres crec que un 50%.
Déu-n'hi-do.
Sí, un 50%.
Julita, Josep, fàcil no ho sembla. Al contrari, sembla car, sembla que requereix massa temps. O això sento.
Per nosaltres, els seus jubilats, el temps ja té un altre valor. Per tant, ens hi hem posat amb molta il·lusió i ell diu que hem arribat a un 40%, jo diria un 50%. I avui per avui, hasta una mica més.
Jo crec que hem arribat a aquest punt sense massa esforç, només amb una mica de voluntat i ganes de fer-ho, es pot arribar. A partir d'aquí estic segur que és més car i més difícil rebaixar, però es pot fer, eh?
I això el mes de desembre crec que és un mes complicat. És el Nadal, es compra més, potser es consumeix més...
El Nadal, si és època de regals, hi ha un munt de paper de regals i és una mica complicat de gestionar-ho. Jo aquest any, per això, vaig estar a Londres com unes setmanes abans i vaig estar a un barri així que era molt, molt modern, molt cool, i regalaven uns mapes del barri, de les botigues. I jo vaig agafar uns quants i vaig dir, això ho utilitzaré per embolicar els papers els regals d'aquest Nadal. I tothom va flipar, perquè a més era molt maco, i tothom, oh, clar, és a dir, que almenys he reutilitzat un paper que hi havia. És a dir, que això és una cosa fàcil que també es pot fer.
Som a la cuina del Jordi i del Christian, no hi ha cartrons, fugiu, va de retro safates de Por Expand, fora llaunes, fora bosses de plàstic. Expliqueu-nos quines dificultats i quines facilitats, quines bones pràctiques heu superat. Per exemple, suposo que comprar la carn i el peix sense embolcall, sense bossa, és un dels hàbits més profitosos, no? És a dir, dur el tàper i la carmanyola sense bossa a la botiga i demanar doncs, que us posin la carn i el peix. El botiguer se sorprèn, no fa vergonya el primer dia? I com us miren la resta de clients, de compradors? Us acaben imitant?
No, jo la primera vegada que vaig iniciar el repte i que vaig anar a la carnisseria que hi ha a prop de casa a comprar hamburgueses, feia vergonya. Jo soc una mica vergonyós per algunes coses i llavors em feia vergonya. I vaig anar amb el meu tàper i li vaig dir a la noia, te tengo que pedir un favor. I ella, dime, digo, que me pongas toda la comida en tàpers. I ja, bueno, vale, claro, no passa nada. És a dir, que a vegades també nosaltres ens pensem que ens diran alguna cosa, que ens miraran i després... No, inclús jo crec que pel botiguer és millor perquè també gasta menys. Menys paper.
Sí. Jo en el cas de la peixateria doncs també vaig arribar amb el tàper i que us sembla bé i em van dir encantades i tant que sí. No fa gaires dies que van dir ara ja tenim 5 clientes que venen a comprar en tàper.
Que fan el mateix.
Que fan el mateix.
Sou influencers.
Exacte.
Jo també aquí vaig algunes vegades sol a la peixateria, també ja em coneixen, eh? I es posen a riure, però jo també arribo amb el meu tàper i ja sé el que elles ja em posen allà tot bé i arribo a casa, escolta, del tàper a la nevera sense passar per
les
nines.
És molt pràctic.
És superpràctic.
Sí. Tots coincidim, eh?
Sí. Que és... Això és una cosa que és molt fàcil i que jo crec que tothom ho haurien de fer.
Però requereix una mica d'organització, és a dir, abans de sortir de casa a treballar, per exemple, tu has de saber què compraràs al vespre per endur-te el tàper.
Sí, jo, per exemple, aquest matí he pensat que avui dinaria a casa, llavors he hagut de, ostres, abans de marxar de casa, agafa els tàpers. Sí, has de fer aquest exercici, però a la vegada jo crec que també hem gastat menys diners, perquè abans fèiem la compra com molt gran anant al supermercat i carregàvem molt de menjar. I després nosaltres ens passa que molts dies no podem venir a dinar a casa o al final tenim un sopar amb amics, el que sigui, i llavors no podem venir a sopar a casa i molt de menjar se'ns feia malbé.
És a dir, aquest prejudici que això d'aquest consum responsable, consum conscient, és pijo, s'ha de tenir diners o viure a la ciutat,
no
és ben bé així.
Jo no diria pijo, jo diria més aviat voluntat i que si un dia veus al mercat una cosa que està en preu i un altre lloc està una mica més car, tampoc obsessionar-te que és una mica més car. Però jo el pijo no crec que bueno, jo no, nosaltres no ens en considerem.
No, és un canvi.
El repte, cap família crec que ha gastat més diners.
Sí, és un canvi d'hàbit, sí, sí. Perquè surts de casa carregat.
Carregada de tàpers.
Jo un consell que bueno, penso que pot servir per tothom és aquestes fiambreres, aquests tàpers, tenir-los molt a mà. Jo ja en tinc sempre en el cistell, un pic els tinc nets i els deixo dintre del cistell, al carro. I això és molt còmode, perquè després... I sempre portar-ne de més, perquè quan vas a comprar sempre compres més del compte. Nosaltres que tenim la sort que encara podem anar comprant al petit comerç, cap problema, al contrari. I les peixateres, fantàstic, això... i el petit comerç també.
Això us volia preguntar, Jordi, us heu reconciliat amb el petit comerç de proximitat amb la botiga de barri de sempre?
Sí, sí. Jo sóc botiguer i tinc botiga de barri. Tot i així, el menjar pràcticament el comprava tot a supermercats. I ara he fet l'exercici de tornar a comprar al petit comerç. A la llarga, per mi, és més econòmic.
Tu, Jordi, ara vas a un supermercat tipus Lidl i entres en xoc, suposo, perquè no pots comprar gairebé res.
A mi em va passar la primera vegada que vaig anar a dir, però si no puc comprar nada, què hago aquí? No pots comprar res, pràcticament res, jo crec que res.
Sí, sí, és així, és així. A casa, doncs, sempre hem comprat els ous a granel i hem anat amb una ouera que la conservem molt perquè ja deu tenir uns 40 anys i portem la ouera de plàstic, de tant en tant li fem una esbandida i tornem a anar amb la ouera. També jo entenc que amb les 5 famílies, les 4 famílies restants, potser heu tingut una mica més complicat. Nosaltres ja venim amb una edat que la nostra infància anàvem a comprar l'arròs, el sucre, l'oli, la sal, la pasta, les galetes maries, la llet, tot això era granel. En canvi, ara nosaltres hem intentat trobar galetes maries a granel, perquè és un dels envasos que més tenim a casa, i la llet. La llet no l'hem trobada tot amb un castellà del Vallès, no.
A Castellà del Vallès no heu trobat, no hem trobat llet a granel.
I a Barcelona també és pràcticament...
Una odissea.
El Christian va trobar, si no recordo malament, una botiga a prop del Mercat del Clot. I, però clar, has d'anar fins allà,
a l'altra punta de la
ciutat. Sí, sí. I després, clar, no pots comprar molt perquè la llet es fa malbé, i això se'ns va passar. I bé, és una cosa que sí que és un problema, que a la ciutat de Barcelona no pots comprar llet a granel amb facilitat.
Voleu la llet per fer iogurts, per exemple, també.
Sí, nosaltres això hem fet, sobretot el Christian, que fa més aquestes coses, nosaltres fem el iogurt ara a casa. D'un envàs de iogurt crec que en surten 6.
És a dir, d'un bric de llet?
D'un bric, no, és que no ho sé, perquè he de reconèixer que jo no ho faig mai, ho fa el Christian. Però crec que és amb un bric de llet i amb un iogurt fas com 10 iogurts més.
Estalvies i, sobretot, no acumules totes les deixalles, els cartrons de iogurt.
Una amiga em va regalar kefir, que és com una llet que fermenta, i cada dia hi poso llet natural, llet que sigui del 100%, i en unes 24 hores fermenta i queda com un iogurt. I hem passat a residu zero de iogurts.
Que bé.
I va creixent aquesta massa, aquesta mare del iogurt, i la va repartint amb amistats. Doncs això va bé, perquè també estic encomanant que gastin, que no facin servir tants envasos de plàstic.
Deia Julita que això de comprar granel i sense embolcalls és, de fet, recuperar vells costums, allò que ja fèieu de petits. Els vostres fills o filles, com han reaccionat a que els pares a aquesta edat vulguin reduir a zero els residus, o hagin fet ja un 40-50%? Com reaccionen?
No us heu enredat, ens va dir.
Han quedat sorpresos de veure que estiguem participant.
Sí, però sí, participen i estan. A casa van passar els Reis i els paquets de la família dels grans, no hi havia cap paper. Hi havia, doncs, una cinta reciclada i amb un petit paper vaig dibuixar el nom de qui anava destinat al regal. I tots, evidentment, van riure perquè vam implantar que no hi hagués envasos.
La teva dona estava més convençuda que tu?
Sí. Sí, ell estava molt més convençut que jo. Però al final som un pack de fa 40 anys i vaig arribar a la conclusió que no podia anar sol amb això, estant jo al costat.
El que hem parlat totes les famílies és que gairebé totes
hi ha un
que tirava més que l'altre, no? En el meu cas, per exemple, el Christian és alemany i té moltes coses, està més evolucionat que nosaltres, amb més conscienciat que nosaltres en aquest aspecte. I realment jo m'hi vaig sumar una mica al projecte perquè el vaig veure ahir molt animat a fer-ho.
Som els Solidaris, som a Catalunya Ràdio, amb dues famílies supervivents d'aquest repte de viure un mes sense deixalles, una iniciativa que impulsa ReZero, la Fundació per a la Prevenció de Residus. Saludem també la seva directora de projectes, la Marta Beltrán. Bona tarda.
Bona tarda.
Marta, és una filosofia de vida, aquest residu zero a casa, en aquesta era del comprar, llançar, comprar dels productes no reparables, no reutilitzables, de l'obsolescència programada.
Sí, totalment. És un estil de vida, i de fet l'experiència amb les famílies, no, demostra que si apliques un seguit de petits canvis al teu ritme, perquè és un camí al final, pots arribar a reduir moltíssim, no, tota la quantitat de brossa que entra a les nostres cases. Evidentment, no és només un estil de vida, sinó també és necessari que sigui un estil de producció, no? Si la indústria es renova, dissenya productes realment necessaris, duradors, de qualitat, que això, que es puguin reparar, reutilitzar, etc., doncs ens ho posen molt més fàcil, no? Per tant, el residu zero al final és un altre model de produir i consumir, doncs, molt més d'acord amb el planeta finit que tenim, no? Que realment és amb recursos finits. I a més, té l'avantatge que no només guanyem a nivell ambiental, sinó també amb la nostra butxaca, perquè ens podem estalviar molts diners, i també amb la salut. Sovint residu zero és tòxic zero. Hi ha molts productes, no, doncs, que porten associats una sèrie d'additius que, si optem, doncs, per les alternatives residu zero, doncs, també millora, no, la nostra salut.
Quines pautes doneu a les 5 famílies perquè aprenguin a canviar aquests hàbits i doncs, que casa seva no es converteixi en una planta de gestió i tractament?
Clar, un és intentar reduir, és a dir, per exemple, dir no a la publicitat gratuïta. No? Sovint a casa t'arriba o pel carrer papers de publicitat que la gran majoria acaben directament a les escombraries. Doncs renunciar a això, no? L'altre tema és el que dèiem, fer una compra planificada amb elements, doncs, per poder comprar a granel i anar als establiments de barri que ens permetin fer-ho. El tema de higiene també és important, no? Doncs, per exemple, hi ha una família que va fer un canvi, doncs, de raspalls convencionals a raspalls de bambú, doncs, que evidentment és un material renovable, no és de plàstic. Tot el tema dels elements amb menys toxicitat, o no, d'optar, doncs, per si es pot comprar granel, el sabó ideal, i si pots comprar, doncs, ecològic, doncs també és millor, no? Perquè
som a l'Eixample de Barcelona, aquí comprar granel ha de ser relativament fàcil, sí. Però a Castellà del Vallès
complicat. Sí. Molt complicat.
En productes de neteja potser hi ha una mica més d'oferta, però...
No. Del dia de la presentació, que ens vam conèixer tots, vam treure una experiència, no?, de que, com rentaven els vidres, com... I això ho estic començant a aplicar, no? Bueno, ja ho estic fent, els vidres, doncs...
Com rentes els vidres?
I poso, en el meu cas, hi poso... És aigua i després bicarbonat, també va bé, i algunes vegades ho faig amb vinagre. Aigua amb vinagre, unes gotetes de vinagre, i queden perfectes.
I no fa olor a la casa vinagre?
No.
Oh, jo no l'he sentit, i mira que... No. De veritat. Són dues gotes, eh? Vull dir,
és... No és massa. Això. Jo potser aconsello més un bon drap de cotó, res de paper, i amb un bon drap de cotó que pot rentar-se les vegades que vulguis i et deixen uns vidres perfectes.
Nosaltres abans, jo he de reconèixer estar obsessionat amb el paper de cuina. Gastava molt, és a dir, jo no utilitzava ja draps per netejar, és tot amb el paper de cuina. I, bueno, i ara, si veus, està buit perquè no tenim ja paper de cuina. És a dir que, bueno, doncs això és com una mica un esforç perquè has d'anar rentant més els draps i tenir draps nets a casa, però realment era una barbaritat el tema del paper de cuina.
No tens draps, ho veiem des d'aquí, però sí que tens un Nespresso, una màquina de...
Sí, però està aquí de decoració.
De decoració. Us heu hagut d'oblidar de les minidosi, d'aquestes càpsules minidosi de cafè, que no es poden reciclar? Heu hagut de rescatar la cafetera italiana de tota la vida?
Jo, és una de les coses que estic més content, perquè això sembla una tonteria, però és una cosa molt fàcil que podem fer i m'agrada també tornar com una cosa que és d'abans, i si compres un bon cafè, un cafè ecològic i també pots comprar granel, pots fer un cafè amb la cafetera italiana tota la vida molt bo i realment i més econòmic. I de càpsules de cafè no hem tornat a comprar res, cap ni una. El Christian va comprar per internet unes càpsules que estan buides i pots posar dins el cafè molt, no? Però realment ho hem provat i no ens agrada. Preferim el gust que surt no ens agrada, llavors preferim la cafetera italiana. I el té també, res, té a bossetes, tot té a granel.
Adeu també als precuinats.
He de dir que no fa gaire vaig comprar una pizza i quan vaig arribar a casa...
I ara què fem, no? Perquè, esclar, la pizza sí que no la pots. Perquè... Està allà dins plastificada i se la mirem de vegades. I... Sí, al final acabarà caient perquè... Si no...
Això és veritat, ara tenim sentiment de culpa a vegades.
Sí. Com ho feu per no obsessionar-vos? Ah,
no és obsessió, eh? És dir, ma casa on era, ja ens hem equivocat. No és obsessió.
Heu reduït les deixalles amb un 40-50%. Sí. Clar, podríeu arribar fins al 100%, però no. Llavors seria una obsessió.
No, jo crec que ni obsessionant-se podríem arribar.
No.
Perquè, és per exemple, la llet és impossible.
Ara, de moment...
I d'altres coses que és impossible.
Nosaltres no hem trobat pinso a granel de qualitat pel gos. No hem trobat.
No sé, algun oient vol desenvolupar
jo trobo que és
un nínxol de mercat.
Sí, jo trobo que és molt negoci. Jo, si no estigués al món del te, em tirava.
No us hi heu d'enfadar mai. Sempre heu d'anar avançant de mica en mica. Jo tinc el cas que vaig anar a una pastisseria molt a prop de casa, allò de correcuites, i em van posar un cartró tan immens que era per portar una mona de Pasqua a no sé, a les Espanyes. I era el cantó de casa. I li vaig dir, home, no tens un petit paper? Diu, que tu vols emportar sense embolicar? No, tant com sense embolicar, no, però un petit paper. Diu, a mi m'és molt més còmode això. I, esclar, m'ho vaig emportar amb el cartró. I quan vaig arribar a casa, vaig dir, li torno? Descarrego i li torno, però no.
La matèria orgànica en un pis a Barcelona ha de ser el més difícil, no? No teniu espai per fer-ne compost, per fertilitzar el jardí, no teniu jardí. En canvi, Josep, vosaltres, Julita, sí que teniu un petit hort a Castellà.
Sí, tenim un hort que a partir des de que vam començar a fer aquest projecte també ens ho mirem amb molt més carinyo a l'estructura del reciclatge i que, evidentment, tot el compost que... Tot el que reciclem a casa...
De peix i carn, no,
perquè
fa mal olor.
Fa mal olor, sí.
Però el que és verdura i...
Closques de l'ou...
Sí, tot l'orgànic.
Tot l'orgànic.
I l'anem abocant. I la veritat és que molt poques vegades anem a llançar orgànica...
El contenidor.
El contenidor.
Alhora ens facilita molt també el tenir un lloc on poder anar a portar totes aquestes deixalles, que al final acabaria les deixalles, tot això.
Sí. No? Això és el més difícil, Marta, l'orgànica?
Clar, potser per un pis petit en una ciutat, sí, però bé que tampoc és l'únic camí. Vull dir que si no es pot fer compost casolà, doncs, bueno, per això hi ha els contenidors, no? Vull dir, hi ha algunes experiències de compostatge comunitari, no? En algun parc i així. Això també és molt interessant i estaria molt bé que es promogués des de les administracions, perquè llavors també surt un producte de molta qualitat, no? Però, bueno, al final és veure cadascú què pot fer, sí, no? A la seva mesura.
Què és el més difícil?
El problema de la compra online. Tu compres una tassa online i és més gran tot el paquet que et ve d'embolcar i de paper i que el producte que estàs comprant. I això potser s'hauria de mirar una mica, també.
L'aigua. Beveu aigua de l'aixeta per evitar comprar ampolles, garrafes o no?
Nosaltres utilitzem la Brita.
Està bé. La Brita. Nosaltres a casa ja teníem l'osmosis perquè...
Sí, ja fa temps que no entrem.
Que no... Quan utilitzàvem, que alguna vegada teníem alguna persona gran a casa i tal, utilitzàvem la garrafa de 5 litres ja per reduir, perquè no estiguéssim amb tants envasos. I, bueno, ens funciona bé.
Però ara, inclús quan anem d'excursió, doncs, la cantimplora típica de quan érem convoiants. Sí. Això, hi ha coses que nosaltres ja no ens han vingut de nou, perquè ja de petits ja ho havíem fet, vol dir que...
En el nostre cas, el Christian beu molta aigua amb gas. I, clar, produïa molt de residu amb l'ampolla de plàstic. I ell es va comprar una màquina, ja alta blanca que hi ha, que amb una càpsula de gas... una càrrega de gas i
fabriqueu l'aigua amb gas
aquí
a la cuina.
Aquí a la cuina. I això és super econòmic i residu zero.
Molt bé, tant.
Això està molt bé.
I ara què, Marta? L'objectiu és passar d'aquestes 5 famílies als 3 milions de llars catalanes, però n'hi ha prou amb aquest capacitar i amb aquest conscienciar, o cal reclamar lleis, cal reclamar a l'administració pública que actuï?
Clar, és que al final ha d'anar lligat, no? És a dir, si aquesta experiència amb les famílies serveix d'inspiració perquè tothom s'hi apunti, fantàstic. Però evidentment també hem detectat, no, que hi ha alguns inconvenients, és a dir, que no tot és possible o tot és fàcil. Llavors, evidentment que fa falta normatives, no, lleis que facilitin molt més no generar residus, no? Que al final és que és un bé per tothom. Amb el tema dels envasos, no? Ha proliferat molt la llauna, l'envàs de plàstic, no? El tetrabric. Tot això, si hi hagués un sistema de retorn d'envasos a Catalunya, com a molts altres països, 40 països i regions del món, no hi hauria aquest problema, no? Amb el tema de la bossa de plàstic, bueno, s'han fet alguns passos, ara és d'obligatori compliment i llavors ja és un missatge que si et cobren alguna cosa per la bossa, doncs et planteges, no?, si la consumeixes o no.
Molt bé, moltes gràcies, Jordi, Julita, Josep i Marta, i bona feina.
Gràcies.
Gràcies, moltes gràcies.
Si voleu posar cara al Jordi i al Cristian, a la Julita i al Josep, i entrar també a les cases de les altres tres famílies que han participat en aquest repte pioner de viure un mes sense escombraries, podeu mirar la websèrie Objectiu Re:Zero, 5 famílies, 30 dies, un repte, que precisament s'ha estrenat aquesta setmana al web re:zero.cat.
Nena, nena, creieu que aconseguirem el repte o no?
No!
Oh. Avui estem a tope de Residu Zero. Han passat els tovallons de tele.
Ens hem adherit perquè volem generar menys residus i tenir menys coses a casa, sí. Menys escombraries...
Són una mica també més conscients i de retruc ells també ho seran.
Som a Catalunya Ràdio, som al Solidari, és un programa Residu Zero, 100% reciclable, reutilitzable, ara amb quatre solucions que us poden ajudar a fer el pas. Per exemple, una alternativa als tampons i les compreses. I és que sabíeu que cada any es llencen 95.000 milions de tampons i compreses al món. La meitat de la població mundial menstrua, però els productes d'higiene íntima per a dones fins ara es limitaven a això, compreses i tampons, fins que una cooperativa catalana, Fenfleur, ha inventat unes calces absolutes. Absorbents, transpirables, antibacterianes, hidròfugues pels dies de regla, les Cocoro, és a dir, menys impacte ambiental, menys residus, menys productes químics, molt més barat, però també més comoditat. La Clara Wask és una de les quatre sòcies. Bona tarda.
Hola, bona tarda.
Explica'ns aquesta petita revolució, d'entrada la revolució d'haver posat el debat damunt la taula.
Doncs sí, és que ho has dit molt bé. La meitat de la població menstrua durant gairebé 40 anys, un cop al mes, uns quants dies al mes. Això són moltíssimes persones menstruant.
Afectades.
Moltes persones afectades i tenim molt poques opcions a l'hora de gestionar la menstruació. Tu has mencionat les compreses, els tampons. Últimament també hi ha la copa menstrual, que no genera residus i que en aquest sentit està bé, però ens vam adonar que les dones necessitem un producte extern. O sigui, les compreses són un producte que no agraden, costa molt trobar una dona que digui m'encanten les compreses, i en canvi el 80% de les vendes del sector són compreses i salvaslip. Perquè parlem molt de la menstruació, tot i que sigui tabú, però un tabú encara més gran és el flux vaginal. Llavors hi ha moltes dones que fan servir un salvaslip cada dia. Llavors vam veure que necessitàvem una solució externa que fos reutilitzable. Per això vam inventar les calcetes. Us les he portat perquè veieu que realment són unes calcetes
normals,
val? Molt fines, però que tenen aquesta capacitat absorbent i que són transpirables. Ens permet, amb una capa molt fina, o sigui, amb una zona del pont molt fina, absorbir molt i transpirar. Que aquella sensació de plàstic, una mica, que tenen les compreses, que no permeten transpirar, les olors, és una peça que t'estalvies les males olors, que es poden posar a la rentadora. És realment com si poguessis fer servir unes calcetes normals. Evidentment, has de veure com el teu cos funciona. Totes som diferents, totes menstruem unes quantitats i amb un ritme diferent, i per tant has de veure fins a quin punt o com et serveixen millor a tu. I el que és interessant també és que són combinables amb altres productes. O sigui, és una opció més. Sobretot la combinació de Cocoro amb una copa menstrual és una meravella en termes de residus i jo penso que també de comoditat.
No? Costen uns 30 euros i
sí.
Duren anys.
Duren anys. És a dir, el teixit tècnic té una durada d'unes 60 rentades, val? Per tant, si les fas servir uns dies al mes, durant un parell d'anys ben bons, les pots fer servir tranquil·lament. Després el que passa és que aniran perdent la seva capacitat d'absorció, però com a calceta normal et duren encara més, no? Per tant, és un producte que té un cicle de vida que no, malauradament encara no tenim del tot calculat, però que és llarg.
És que una dona pot arribar a omplir 3 camions de brossa durant la seva vida amb compreses i tampons. Explica'ns com neixen les Cocoro, perquè sou una cooperativa, a més heu fet un crowdfunding, no?, per produir aquestes calces,
sí.
I fins on voleu arribar? Potser podreu fer la vida més fàcil a les dones que viuen en països on menstruar està castigat socialment, on els productes d'higiene convencionals no són fàcils d'aconseguir.
Home, ens encantaria i anem cap aquí, no? Llavors vam sortir amb la idea d'aconseguir uns 21.560 euros. En dos dies vam aconseguir això i al final vam aconseguir pràcticament 170.000 euros. En lloc de produir 1.500 calcetes, vam haver de produir 9.000, més de 3.000 mecenes arreu del món. Llavors això ens va corroborar el que nosaltres ja intuíem, no? Que la necessitat d'aquest producte hi és. La segona alegria va venir quan vam aconseguir realment treure-les al mercat, produir-les, quan van començar a arribar a les cases de la gent i llavors les vendes van augmentar, perquè llavors dius, ara ja no només m'agrada la idea, sinó que m'agrada el producte, no? I llavors estem rebent, la veritat és que una resposta molt positiva. I per tant, insistir, la nostra idea és continuar i arribar al màxim de dones possible.
De les compreses als bolquers, ara podríem omplir 3 camps nous l'any, només amb els bolquers bruts dels nadons catalans. 3 camps nous plens de bolquers que llancem cada any. I els pares ens gastem entre 1.500 i 2.000 euros per fill. ADZ Nadons ens proposa una alternativa als bolquers reutilitzables de roba, que són més barats, protegeixen la pell del nadó i, evidentment, contaminen menys. Ens acompanya la Cristina Atzèries. Bona tarda.
Hola, bona tarda, Albert.
Sou una empresa familiar de les Borges del Camp, fundada quan la teva mare, mestra jubilada, es va posar a cosir a mà bolquers de roba per a famílies que no podien pagar, que no es podien permetre comprar bolquers d'un sol ús.
Sí, correcte. Ella col·laborava amb llocs benèfics per ajudar les persones amb pocs recursos i li demanaven diners per bolquers. I ella pensava, home, amb el que et donaré pel que val un paquet de bolquers de llançar, pots omplir un bon cistell de menjar que potser necessites més. Ves a comprar bolquers de roba, com els que vaig fer servir jo. Jo soc la setena dels seus fills, per tant, tenia bona experiència. I amb això, doncs, estalviaràs molt, no? I, clar, això ja fa quasi 10 anys. Ella es va trobar que al moment d'anar per les botigues deien, aquesta dona no ho sap, que els bolquers els llancen, no? I la prenien una miqueta així com de despistada. I es van pipar una miqueta, ella sabia cosir, és molt emprenedora, se'n van a casa i va dir, com que no n'hi ha de bolquers de roba? Ja els faré jo. I van a casa, va fer un prototip i ens van encantar els fills. I d'aquí va néixer tot, no?
Com funciona? Ens has portat també
una mostra
d'aquest bolquer? És un bolquer de roba?
Sí, és un bolquer de roba, i igual que amb la companya de Cocoro, també el que és més important de tot ara són els teixits. Són teixits molt tècnics, que són transpirables, igual que les calcetes. En aquest cas són impermeables, perquè ho han de ser, perquè hem de donar també que tinguin les mateixes avantatges que els de llançar, perquè la gent ja implica que hem de fer un petit esforç, doncs els avantatges haurien de ser les mateixes, no?, d'alguna manera. Uh-huh. El que passa que són impermeables, però són transpirables. Per tant, la temperatura de la pell en aquest punt de la criatura, del culet, pues no s'acalenta tant com amb els de llançar, i per tant provoquen moltes menys irritacions, la pell està molt més saludable. El teixit que està en contacte és de bambú i fa que sigui antialèrgic i antibacterià, té moltes propietats i, per tant, també ens ajuda molt en aquest cas, no?, de salut. Passen tots els certificats aptes per nadons i Oecotex, bueno, tot això.
Quants n'haurien de comprar, els pares, per una...
Bé, nosaltres oferim unes capsetes de mostra que també són molt útils per un regal, perquè pensem que hi ha gent molt conscienciada per utilitzar-los, però de vegades també falta aquesta espanteta, no?, que un diu, no, és que jo tinc molta feina i això no puc fer servir. Bueno, doncs, si tens una mostra, de moment ja saps que és el dia que se t'acabin, no?, que has de córrer el típic a una farmàcia de guàrdia perquè no en tens, doncs ja en tens una allí, no? I si ho proves i t'agrada, veuràs com no és tanta feina, perquè la robeta dels nadons l'has de rentar cada dia igualment i al final això es pot posar junt, perquè també tenen un protector al damunt que és biodegradable i va a la resta. I llavors això ho podem rentar junt amb la robeta del nadó.
Els meus pares m'expliquen que em van criar amb bolquers de roba, tot i que sóc jove, jo ara em considero, tinc 35 anys, però diuen que no ho tornarien a fer. Com canvia la mentalitat?
Clar, no ho tornarien a fer, perquè aquest és una miqueta el nostre hàndicap amb els bolquers de roba, no? Perquè s'associen una miqueta amb el d'abans, i no té res a veure amb el d'abans. Sí, abans es rentava a mà, imagina't la feinada, el contacte amb tot brut, ara no, traiem les deposicions amb un protector, tot el que més pot pot anar a la rentadora i són superpràctics d'utilitzar, o sigui, no té res que veure amb llavors eren també impermeables, també provocaven moltes més al·lèrgies perquè a vegades el plàstic està en contacte amb la pell directament, bueno, clar, coses que avui en dia són impensables.
Quant costa? I quin és l'estalvi? Ho heu calculat?
Sí, bé, amb els bolquers d'un sol ús hem calculat que el que has comentat tu primer, no?, que entre 1.000 i 2.000 euros es poden gastar perfectíssimament perquè són de 5.000 a 6.000 bolquers els que utilitza un nadó, i en aquest cas amb dos lots bàsics que són uns 170 euros cada un, una família ja pot tirar endavant.
A més, els pots reutilitzar els germans, no?
Sí, exacte. Si no hi ha hagut cap accident anormal, sí, es poden utilitzar i tenen una vida llarga. Sí,
residu zero. Sí. Lluitem ara contra el malbaratament alimentari en aquests solidaris residu zero. Un terç del menjar que comprem acaba a la brossa. 39 quilos d'aliments per persona i any. 112 euros a les escombraries. Són 262.000 tones de menjar llançat a Catalunya. Per produir-lo cal l'equivalent al 20% de la superfície agrària útil del país. Un escàndol i podria servir per alimentar mig milió de persones. El 16% d'aquest malbaratament alimentari és culpa dels restaurants, i per això hem convidat l'Eva Jorge, economista i desenvolupadora de l'aplicació mòbil We Save Eat, una app que ens permet comprar els excedents que els sobren als restaurants amb descomptes entre el 50% i el 70%. Eva, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Com funciona l'app? Et geolocalitza, et troba les pizzeries, botigues de menjar per emportar, pastisseries, bars dels voltants de casa que són a punt de llançar el menjar que els ha sobrat i que ens el venen més barat, oi?
Sí, ho has explicat molt bé. De fet, tu et descarregues l'aplicació, que és totalment gratuïta, i cerques allò que et ve de gust menjar. Tenim pizzeries, tenim forns, tenim restaurants que fan menús i ho pots comprar al llarg del dia. Això sí, cada restaurant o cada comerç t'indica l'hora exacta de recollida d'aquest lot. Aquest lot moltes vegades és sorpresa, perquè quan si compres un menú, doncs et diuen que et donaran un primer, un segon, un postre, però ben bé no saben què és el que els hi ha sobrat. Bé, ho compres amb un descompte molt bo, estem més cap al 70% que pel 50% de descompte, i ho vas a recollir a l'hora que t'indica, que normalment et donen, doncs, una franja de mitja hora. Tenim establiments que t'ho deixen menjar en el propi restaurant i d'altres que no, que tu emportes cap a casa. Ho pagues a través de l'aplicació, ensenyes quan arribes al rebut amb el teu telèfon mòbil i ja està. I dit i fet, ho emportes cap a casa i menges. I nosaltres el que hem estimat és que cada vegada que compres un lot estàs salvant mig quilo de menjar. Tenim lots que pesen més, altres que menys, però bueno, hem fet una mitja. I bueno, és maco saber, i a més l'aplicació t'ho diu, perquè et va acumulant cada vegada que vas comprant els quilos que vas salvant. És tot producte fet el mateix dia, moltes vegades no té ni 2 hores de producció, però que si no el salvem, pues, al final l'acaben llançant.
I la idea surt d'un treball d'escola del teu fill.
Sí, el teu tenia que fer un treball de batxillerat, el típic treball de recerca, i volia fer-ho sobre, pues, bueno, el menjar, va començar a investigar i va veure que es llançava molt, molt, molt de menjar a les cases. Això és molt més difícil de tractar, i llavors va pensar que els restaurants ho tenien i a partir d'aquí vam veure que a l'estranger existien aquest tipus d'aplicacions, que a Espanya no, i vam pensar de fer-ho. El Teo no ha fet el treball, però tinc un altre fill, el petit, el Custo, que aquest any m'ha dit que sí que el farà, i està fent un pretreball més senzill, i l'està fent i està encantat de la vida, o sigui que sí que al final mira, no ho va fer el Teo, però el farà el Custo.
I una altra idea ara, per combatre el paper d'alumini i les bosses de plàstic, els Roll-It, embolcalls ecològics per menjar aliments fora de casa, per exemple, un portaentrepans reutilitzable, ajustable, plegable, es pot rentar, serveix també d'estovalles, pràctic, lleuger, el Bock and Roll. Meritxell Hernández, bona tarda.
Bona tarda.
Enginyera industrial, creadora d'aquests embolcalls ecològics. Les escoles són, suposo, el principal prescriptor d'aquesta alternativa, doncs el típic embolcall de paper de plata per als entrepans de l'hora del pati. Heu aconseguit reduir 275 tones de paper d'alumini per any. És enorme.
Mm-hmm, sí, sí. I si pensem, per exemple, en totes les unitats de Bock and Roll que hem tret al mercat fins ara, el que entre tots aconseguim estalviar amb paper d'alumini equival a donar, en un any, equival a donar gairebé 10 voltes al món. Vull dir que És una xifra que espanta. Tenim tres categories de producte, que seria porta-entrepans, porta-snacks i porta-tàpers. Tots ells estan dirigits a portar el menjar fora de casa sense generar residus. Aleshores, en la categoria de porta-entrepans tenim el Wok & Roll, que és un embolcall reutilitzable per portar l'entrepà i evitar, evidentment, l'ús del paper d'alumini. Està format per una cara tèxtil i una altra de plàstic tècnic, que és on posem l'entrepà. Aquesta última capa és molt resistent, impermeable, antitaques i, òbviament, és especial pel contacte amb aliments. Té una tira de velcro en els dos extrems que permet ajustar el tancament a la mida de l'entrepà i en el moment d'utilitzar-lo es converteix en unes estovalles, de manera que tens una superfície neta, o sigui, allà on vagis. I cap fins a mitja barra de quart i el pa es manté fresc i cruixent. Uh-huh. Per netejar és molt fàcil també, tan sols passes un drap humit i ja està llest pel dia següent. I si la cara tèxtil està bruta, doncs el pots posar a la rentadora. És molt més pràctic i molt menys voluminós que una carmanyola, perquè un cop plegat doncs, te'l pots posar a la butxaca, i molt més econòmic i ecològic que el paper d'alumini.
Això també dura per sempre.
Sí, o sigui, això té una vida, un cicle de vida d'uns 6 anys, però si tu, per exemple, comptes el que t'estalvies en paper d'alumini, en 6 mesos estalvies...
Quant costa?
Costa 8,95. Per tant, si comptes doncs, tot el paper d'alumini que et gastes fent un entrepà cada dia, doncs això en 6 mesos ho amortitzes. Després tenim també l'Eat and Out, que és una bossa portaaliments per portar el teu dinar a la feina o a qualsevol altre lloc. A l'obrir-la té l'avantatge també que es converteix en unes estovalles, de manera que tens una superfície neta allà on vagis. Conserva la temperatura, és plegable, és antitaques també, i a diferència de les bosses portaaliments que són rígides, en aquesta no s'incrusta el menjar en les costures i per tant és molt més higiènica. Després tenim l'Snack and Go, que és una bosseta porta-snacks amb la mida perfecta per posar fruita, galetes, fruits secs o qualsevol altre snack per menjar entre hores, i com la resta del producte, doncs és molt fàcil de netejar i no ocupa espai.
Molt bé. Meritxell, Eva, per què ens fa vergonya demanar les sobres quan anem al restaurant? Quan no ens acabem el plat, ens ho voldríem endur a casa per no malbaratar el menjar, però ens fa cosa que els restauradors ens mirin malament.
Bueno, sembla que sigui més un tema per això, cultural nostre. Altres països doncs és totalment normal demanar. És més, ja t'ho porten. Moltes vegades em sembla que als Estats Units ni ho demanes. Quan acabes i te'n vas, et donen el teu...
El doggy bag.
Sí, et donen la carmanyola. I passa el mateix amb la restauració. Els hi costa doncs, dir-nos que tenen una mica d'excedent, que és molt poc, perquè com que són negocis ja ho fan bé perquè els hi sobri poc, però al final si et sobren 2 menús, 3 menús, a la nostra aplicació, si veureu, cada local posa molt pocs lots a la venda perquè ho tenen controlat, però hi ha gent que no li agrada doncs, dir que té aquest excedent.
Clara, Cristina, Eva, Meritxell, gràcies per venir avui als Solidaris de Catalunya Ràdio. Per cert, on són els homes? No som residu zero o què passa?
A veure.
I per molts anys, bona feina amb les calces i copes menstruals, amb els bolquers de roba, els embolcalls per entrepans reutilitzables i l'aplicació mòbil per comprar barat el menjar que malbaraten els restaurants. Bona tarda.
Moltes gràcies.
Ara fem una pausa molt breu, res, dos anuncis, i de seguida la Marta Molina ens presenta una gurú del consum conscient, d'aquesta necessitat de canviar els hàbits i el model econòmic en un planeta amb recursos finits. La Yayo Herrero, som-hi.
Solidaris, idees per canviar el món.
Hay una cuestión de... Yo diría como es de amor a la tierra, ¿no? Es decir, que somos parte... de las raíces, de donde nacemos, ¿verdad? Entonces pensando en esto se nos ocurre una canción.
Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer, y a los padres de tus padres y a tus hijos los que vendrán después.
Yayo Herrero és antropòloga, activista, ecofeminista, directora de FUEM, una fundació independent que promou la justícia social, i durant 9 anys va ser coordinadora d'Ecologistes en Acció. Avui fem xarxa amb ella per reflexionar sobre la necessitat de canviar els hàbits de consum en un planeta amb recursos finits i de les conseqüències que té per la vida l'actual model econòmic. Som conscients de la necessitat de canviar d'hàbits de consum?
Jo cada vegada conozco más personas conscientes de la profundísima crisis ecológica que atravesamos, pero también de las inmensas desigualdades que en este consumo y este modelo ha generado, es decir, porque obviamente digamos que los niveles de presión material sobre los recursos de la naturaleza son enormemente desiguales y están muy polarizadas.
Però també hi ha persones que canvien les seves formes de consum per altres raons, no només per una presa de consciència de forma lliure, sinó per pura precarietat.
que te encuentras también muchísimas personas que han variado mucho sus formas de consumo porque los modelos injustos en los que estamos viviendo les obligan a prescindir o a consumir de una forma muy diferente. No es lo mismo para nada y sería injustísimo plantearlo como igual las personas que de repente apuestan por un consumo eléctrico, por ejemplo, basado en renovables o una reducción de su consumo, de aquellas personas que se ven con la luz cortada directamente pues porque grandes monopolios energéticos deciden cortarles la luz.
Però què podem fer perquè el nostre dia a dia sigui menys insostenible?
Caminar todo lo que se pueda, montar en bici todo lo que se pueda cuando no hay más remedio porque los propios diseños urbanos o los modelos de vida no te permiten desplazarte solamente con, pues, a pie o en bici, pues el uso del transporte público y colectivo, ¿no? Es decir, dejar las opciones individualizadas en último lugar y sobre todo las opciones individualizadas y además privadas.
Llaman, llaman, llaman. Mamá guerra llaman, hoy dos sordos les hace el man, miradas se tapan, contaminan hasta que eliminan.
La clau per Yayo Herrero és pensar què genera menys gasos d'efecte hivernacle, què consumeix menys energia i com tanquem els cicles. Pensar solucions que impliquin mesures col·lectives.
Yo creo que tenemos que tener también un poquito de cuidado a veces con las soluciones que están basadas en soluciones individuales que solamente pueden cubrir personas que tienen altos niveles adquisitivos o que no son precarios. Es decir, una buena solución de consumo consciente es aquella solución que es universalizable, que puede ser extendida al conjunto de las personas, ¿no?
Voy una terra verda, no grisa y penada merda. Voy un món vertirrot que cuide el seu recón.
Yayo Herrero apunta també quines són les contradiccions més evidents del model de desenvolupament capitalista en un planeta amb recursos finits.
Bueno, hay una contradicción que sería como la madre de todas las contradicciones y la que resume prácticamente el problema, y es lo que solemos definir como una contradicción esencial entre el capital y la vida, ¿no? La sociedad occidental pues ha desarrollado un modelo económico que sigue una dinámica absolutamente expansiva en lo físico, ¿no?
I quines són les conseqüències d'estar superant els límits físics del planeta quan la societat funciona seguint una dinámica extractiva?
Lo que se ha producido ha sido una situación de translimitación, es decir, hemos superado los límites físicos del planeta. Se plasma, por ejemplo, en el declive de recursos minerales y fósiles finitos, se plasma en el mayor problema más urgente que tenemos que afrontar, que es el calentamiento global, se plasma en un proceso acelerado de contaminación masiva de agua, de aire y de suelos. Se plasma también en la pérdida de biodiversidad, que es como perder el seguro de vida para la vida, ¿no? De todos los seres humanos. Es decir, se plasma en un deterioro profundo, acelerado y grave, digamos, de ese planeta del cual dependemos, como seres ecodependientes que somos.
Yayo Herrero ens parla també d'aquestes barreres excloents que hi ha dins el que anomenem el món ric.
Pues de personas que son directamente excluidas, personas que aunque tengan empleo siguen siendo pobres, mujeres, mayoritariamente mujeres que dentro de los hogares les toca de alguna manera afrontar la precariedad vital tratando de sostener cotidianamente la vida en un sistema que sin embargo la ataca, ¿no? Te encuentras también con ese otro factor del deterioro de las condiciones vitales de cada vez más personas, es decir, que impiden que se puedan desarrollar vidas decentes, ¿no?
Cajueiro e maracujá, e lá no alto a seringueira com bapuru na beira contemplando uma vista do mar.
I acabem la xarxa Molina d'avui amb una relectura de la Declaració dels Drets Humans que fan Enric Tello, historiador ambiental, i Cristina Carrasco, economista feminista de la Universitat de Barcelona. Ells ho situen en el terreny de la reproducció quotidiana de la vida i Yayo Herrero hi afegeix alguns elements més.
todos los seres humanos nacemos vulnerables e indefensos en el seno de una madre y llegaremos a ser libres e iguales en dignidad y derechos siempre y cuando recibamos una cantidad enorme de atenciones, de cuidados y de afectos que deben ser proporcionados por hombres y mujeres de otras generaciones en una tarea civilizatoria sin la cual nuestra especie pues no puede existir. En caso de recibir estos cuidados, llegaremos a estar dotados de conciencia y razón que nos permitan vivir fraternalmente los unos con los otros, conscientes de que habitamos un planeta que tiene límites físicos, que compartimos con el resto del mundo vivo y que estaremos obligados a conservar, ¿no?
I des d'aquest espai continuarem pensant en l'ambient i en el consum conscient com un procés col·lectiu per aconseguir ajustar-nos als límits físics del planeta. Jo posso apuntar.
Som a Catalunya Ràdio, som els solidaris i ens encanta sortir de l'estudi, obrir la ràdio al carrer, avui a casa del Jordi, el Cristian i el Miso, que són Residu Zero. Som a l'Eixample de Barcelona, molt a prop del restaurant Semproniana. Li hem demanat a la seva ànima, la cuinera Ada Parellada, que ens recomani alguna recepta pràctica per no llançar menjar, per combatre a casa el malbaratament alimentari. I ja posats, que triï la cançó per tancar els solidaris.
Soc l'Ada Parellada, em dedico a la cuina i darrerament estic molt preocupada per la qüestió del malbaratament alimentari. Més de la meitat del que llancem ho llancem a les nostres llars. Per tant, nosaltres tenim feina a fer. Consells fàcils per no llançar tant. Un, que és evident, és planificar els àpats, saber exactament què menjaràs i quan ho menjaràs. Fer-te una bona llista de la compra que respongui en aquesta planificació. Llavors, a casa, avançar les coccions. És a dir, si tu quan arribes a casa neteges totes les verdures i les escaldes i les tens ja avançades, et serà molt més fàcil i àgil quan arribis a casa al vespre, després d'un dia de treball dur i cansats, doncs saltejar aquestes verdures i amb una mica de pollastre tenir un plat complet, colorit, saborós i deliciós en 5 minuts a taula. Si tu t'has avançat de la cocció de l'arròs, l'has bullit i el tens a punt, quan arribis a casa cansat, tard, després d'un dur dia de feina, doncs et serà molt fàcil afegir-hi uns bolets, una mica de sofregit i servir-te a taula gairebé, gairebé un arròs a la cassola. Si tu t'has avançat la cocció d'un rostit de carn, quan arribis a casa tard, cansat, després d'un dia de feina dur, podràs tallar-lo finet i servir-lo amb una salsa d'anxoves, una maionesa d'anxoves i tenir un plat deliciós a taula. És a dir, les quatre fases bàsiques contra el malbaratament a casa són planificar, comprar, avançar coccions i considerar les restes com a grans oportunitats i no com a residus. Recomano la cançó Verdura i peix del grup Xiula. És un grup d'animació infantil, però que aquesta cançó és per tots els públics i és deliciosa.
No vull ni rap ni lluç, t'ho dic amb rap a lluç, sempre el mateix.
Marxem. Aquests solidaris l'hem fet la Carla Verdés, que ha de convèncer les seves companyes de pis per passar-se al residu zero. Bona sort, la Rosa Silloé, que ja no fa servir paper de plata, el Dani Batxiller, que necessitarà més que una empenta per provar els bolquers de roba, el Sergi Cotillas, que és un maniàtic de l'aprofitament del paper, un sol foli, li durà quatre partits de la TDP, i l'Albert Segura, que posarà un compostador al jardí. Els petits canvis són poderosos, que diria el capità Enciam. Tornem dissabte que ve, si ens deixen, amb més idees per canviar el món.
Quan al mercat ja hi veig, verdura i peix. No m'agrada, no, la verdura i el peix.
No m'agrada,
la verdura i el peix. No m'agrada, no, la verdura i el peix.
No m'agrada,
la verdura i el peix.
Quan vas a ca la iaia, que mai no falla, sempre el mateix. Parlar dels aliments, els més saludables nens, ja m'avorreix. La mateixa cançó, o t'acabes la mongeta i escures la patateta, que t'he vist pensant com amagar-me un tros de pastanaga, ja et conec amb la mirada que és molt lleig. Tot això no són espines, ni la pell de les sardines. Quina bola que se't fa, t'ho trauré per sopar. No et queixis tant, que és molt petit, i quan toquen
i repeteix.
Verdura i peix.
No m'agrada, no. La verdura i el peix.
No
m'agrada. La verdura i el peix.
No m'agrada,
no. La verdura i el peix.
No m'agrada.
La verdura i el peix.
Després d'haver estat donant-li voltes, potser he estat de poques soltes, no enfrontar-me amb la verdura, que no és pas cosa tan dura, i un peixet a la setmana, doncs tampoc n'hem de fer un drama. Avui hi ha un nen nou que neix, tot menjant verdura i peix, 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 peix.
Dóna-li el lluç i el rap, una oportunitat que s'ho mereix.
Verdura i peix.
I la verdura xafadeta i amb tonyina, doncs millora amb escreix. Passa res sense gras, però cada dia em veia més i més obès.
Verdura i peix.
La família està contenta, aquest nen ha madurat, que bé que creix.
Verdura i peix.
Ara que sí tinc més ganes de menjar amb una mica més de greix.
Verdura i peix.
No és tan gustosa,
no.
Ni tan salada,
no.
Però s'agraeix.
Verdura i peix.
Ha canviat la cançó, m'he deixat de tonteries, ha aparcut les xutxeries, ja no em cal anar al dietista, la pediatra no està trista i ara ja la proteïna no em traeix.
Verdura i peix.
Una vida saludable, un menú molt més estable i de preu molt millor si no menjo salmó, i arribar a l'adolescència amb l'equilibri cos i ment que et sedueix.
Verdura i peix.
Ja m'agrada la verdura.